A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barraveig, número 16. Roman, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Hem de donar per suposat que s'estimi igual el segon fill que el primer i el tercer que el segon.
Les comparacions entre les estimacions sempre són difícils, no? És a dir, no, això no hi ha cosa que li agradi menys a un nen que li pregunten a qui estimes més, al papa o a la mama. Bueno, no és que s'estimi més, s'estima diferent, significa coses diferents.
Pels pares això pot ser un problema? Es pot estimar més un fill que un altre? O sentir més...
Sí,
no,
sí.
Dic, no sé si se'n pot dir d'això d'atracció o d'empatia o de connexió.
Bueno, això sí.
Això sí?
Sí, sí, sí. O sigui, hi ha connexió, empatia, és a dir, sense ficar-nos en l'estimació, que diríem, un fill se l'estima com un fill i a tots els fills, diríem que el vincle canvia. No? Si hi ha més afinitat, si hi ha més possibilitat, justament, de recrear el vincle, d'alimentar el vincle, clar, això també fa l'estimació.
No passa res. És a dir, és normal que pugui passar això. En uns pares que puguin tenir dos o tres fills, que un pare pugui dir és que hi ha un fill o una filla que és la nineta dels meus ulls. Pel que sigui, per aquelles coses, com deies tu, que són intangibles, que són tan difícils de... Això pot passar?
Sí, passa.
Passa.
Passa, passa.
És normal que passi?
I és normal que passi, diríem, és natural.
No us ha de saber greu, els pares, que
bueno,
passa?
Bueno, no deixa de saber greu, eh? Moltes vegades sentir una mica culpa de aquesta...
De no poder evitar això?
De no poder evitar. L'únic que es pot evitar, o que convé evitar, és que es funcioni a partir d'això. És a dir, com és la nina dels meus ulls, amb ella no sé què i els altres diferent. És a dir, això és el que s'ha de procurar evitar, no? Però que passi... Bueno, això als mestres, per exemple, els hi passa. No, no tots els alumnes els hi cauen igual. El que no pot ser és que en funció de com els hi caigui canviï tant el tracte. Però, per altra banda, és inevitable que algú del tracte, en funció del vincle que es té, variï, no? Perquè les relacions s'alimenten, en tot sentit, en aquest bon un, sentit...
D'acord, aquest és un exemple que pot servir als pares, de la mateixa manera que, en el cas de l'escola, el mestre pot tenir una certa afinitat o connexió amb alguns alumnes, també té fins a cert punt una certa lògica que els pares puguin tenir.
Sí, sí. I encara més.
Perquè, I encara més,
perquè no és només de les característiques que pugui tenir el fill o la filla, sinó també pel que ha vingut a significar en el moment vital del pare i de la mare, o inclús de la vida de la parella.
I això pot ser diferent en el cas del pare que de la mare?
I pot variar entre el pare i la mare.
D'acord, la mare pot tenir com a nineta dels seus ulls un dels seus fills, i el pare pot tenir com a nineta dels seus ulls un dels altres.
Un dels altres, sí. I a part, això es veu moltes vegades. Hi ha fills que tenen millor relació amb la mare, no, o poden parlar de més coses o compartir més coses amb la mare que no amb el pare, i viceversa. Són coses, diguem, naturals, no és una qüestió racional que diguis hem de fer el 50% o això d'anar matemàticament.
Ja, és que gairebé ens vindries a dir és que no es pot estimar igual, per molt que, perquè no són la mateixa persona, ni som,
i perquè
ni signifiquen el mateix, ni estan,
exacte,
d'acord, ni és en el mateix moment de la vida, ni
no, o sigui, el que significa el primer fill només ho pot significar el primer fill, pel fet de ser el primer, d'estrenar-se com a pares. El segon ja porta, diríem, l'experiència dels pares respecte al primer, per a bé o per a mal, pel que sigui, per tot, i ocupa un altre lloc, i així successivament. Cada fill respon, diríem, a un desig diferent, agafa en un moment diferent als pares i a les circumstàncies familiars, i té unes característiques també que afavoreixen més unes coses o unes altres.
Per exemple?
Per exemple, hi ha nen que és més comunicatiu, no? Amb una mare que és comunicativa, pues, no? s'avenen, s'entenen, no sé què. Quan, si el pare, diria, és més aviat parc i escuet, pues, no? O viceversa, una mare comunicativa que es troba amb un fill que no ho és,
És...
Clar, això ressenteix bastant la relació. A no ser que la mare sigui capaç de suportar aquestes diferències.
D'acord. Alguns tòpics. Com més fills, menys neguits dels pares en determinades situacions. Ja estan acostumats a viure...
Sí.
I per tant, com unes colònies, vaja, gairebé el funcionament familiar... estan deslliurats d'aquelles tensions i incerteses dels primers fills i per tant ja tot funciona d'una altra forma?
Sí, diríem que a veure, es relaxen moltes coses, diríem, no? El primer fill, diuen això, que s'emporta el millor i el pitjor dels pares, no? Perquè també els pares tenen molta dedicació, estan molt a sobre, estan, però al mateix temps també tenen moltes pors. No? Hi ha molts factors que fan que estiguin potser controlant més les coses i això té les seves parts positives i les altres que no ho són tant.
D'acord. Fa un moment ho deies i hem de suposar que l'equilibri absolut no es pot establir. No. Sempre hi haurà greuges comparatius a l'hora de...
Clar, si es fan comparacions sempre hi haurà greuges.
És impossible que els pares puguin pensar que tractaran igual a tots els seus fills. Perquè és impossible.
Clar, és impossible. El tracte igual
no es pot entendre.
Però sí és que poden tenir igualtat d'exigències, per exemple, en algunes coses. Respecte a la
puntualitat,
als hàbits de la casa, a col·laborar, a fer coses... Després hi ha un altre factor que sempre intervé, que és l'edat. És a dir, que no, les exigències al gran no poden ser a les més petits i viceversa, perquè hi ha una qüestió de capacitat, de moment vital, que permet o no permet.
Aquí juga els anys de diferència entre germans?
Clar.
Sí.
Clar, sempre
uns germans
està...
que es portin 3 anys, o uns germans que se'n portin 8, o que se'n portin 10.
Clar, home, això marca... Jo crec que, si ho fem de l'altra banda, sí, també és problemàtic quan s'intenta tractar tothom igual. I aleshores et trobes un nen de 11 anys que té un germà de 6 i aleshores s'ha d'anar a dormir a les 9 perquè els fills se'n van a dormir a les 9. Pues no, perquè justament això és el que més porta a la gelosia i a la rivalitat i a la competència. Quan més igual... més s'ha de competir. Si resulta que no, a veure, el petit va fins a les 9 i l'altre va, és igual, encara que sigui un quart d'hora
per
marcar una diferència, justament, que és una forma de reconèixer
que no són iguals.
Que no són iguals, que és més gran, que pot unes coses que l'altre no pot, i això facilita, perquè si tothom ha de competir en el mateix, és més complicat.
Tòpics. I que l'especialista digui, si és que es pot dir d'aquesta forma, És més fàcil dos nens que nen i nena? O dues nenes que nen i nena?
No, depèn molt. Depèn de moltes coses.
D'acord, gràcies per trencar tòpics,
És molt difícil dir-ho així.
D'acord.
És que el tòpic fa una generalització abusiva.
D'acord. No? Bessons... Els bessons no són iguals.
No, aquí justament el treball de diferenciació és molt important. Fixa't que, per exemple, ja les escoles ja tenen assumit fa molts anys que si venen bessons no van a la mateixa classe. Sistemàticament van una a una i una altra a l'altra, perquè cadascú tingui els seus amics, el seu àmbit.
En canvi, molt sovint veiem bessons vestits igual. Una imatge molt, diguem-ne, molt clàssica, no?
Sí.
De la bessonada, i no sé si canviem molt o no, però aquella sensació de perquè no hi hagi cacau entre germans bessons, doncs mira, tu tens el que ell té, vesteixes com ell vesteix.
Sí, és un intent de solventar conflictes per diferències. I moltes vegades respon també una idea. Això també es fa o es feia amb els germans en general. Germans i germanes, acaben tots a, no sé, no? A quadros, o amb la camisa
exacte,
quadros i pantaló
llis,
o viceversa.
Sí.
Que és una mica també l'ideal, no? Potser una certa
uniformització.
Exacte.
Quan som petits la necessitem? És a dir, ens va bé això per col·locar-nos en situació.
A veure,
jo vesteixo igual que el meu germà.
Jo crec que el vestir va lligat a moltes coses. Una d'elles la imatge, una altra d'elles les sensacions, no? Hi ha qui és més fredolic i qui menys, els gustos, les preferències. Aleshores, uniformitzar sembla que no, complica, no? De vegades quan veus que hi ha, no, moltes vegades ho veus amb filles i mares, unes baralles monumentals, perquè la mare vol que es posi faldilla, l'altra no vol, i bueno, doncs hi ha nenes que sí que els agrada anar de faldilles, aleshores, bueno, a la que li agrada anar de faldilles està d'enhorabona, i l'altra s'haurà d'empassar una cosa que no li agrada o que no li senta bé. És a dir, probablement és té la seva complexitat haver d'adaptar-se a cada fill, haver d'acceptar que té unes particularitats, aprendre a conèixer-lo, a saber com, per on va, què necessita, com funciona, però per altra banda dona molta més tranquil·litat a tothom, i s'estalvien molts conflictes i molts enfrontaments una mica gratuïts.
El germà petit haurà de saber, encara que no ho sàpiga, gairebé diríem que d'una forma imperceptible, que ha de repartir, no sé si dir, estimació, o que el paper dels seus pares respecte a ell és un paper que s'ha de repartir en el seu germà?
O que el paper d'ell ja ve marcat per al lloc que ocupa el germà.
D'acord.
Perquè sí, clar, si un lloc ja està ocupat, pues no hi ha res a fer, no? S'haurà d'anar a un altre. I això és el que es troben els segons i els tercers germans, no? Que hi ha llocs ja ocupats, i perquè de vegades justament fan coses per diferenciar-se,
sí,
no? per trobar
l'estimació, no?
per tenir la seva especialització.
Esclar, això no li cal al fill únic.
No, això no li cal al fill
únic. Això no li cal.
No, però el fill únic, per altra banda, té l'exigència de ser, no, de fer tots els papers a l'auca, que també té la seva complicació. Clar, el fill, l'únic fill no li cal, ja té un únic lloc, no? I bueno, i això soluciona i solventa algunes coses, però complica unes altres.
D'acord. Quan tens germans, pots posar-te a prova els pares o no? Aquell moment en què els pares diuen, ja ha començat a espavilar-se i ara ja li agrada fer determinades coses per posar-nos a prova i per d'això... Quan tens germans, aquesta capacitat s'estimula tant com quan ets fill únic?
Jo crec que més.
Més.
Quan hi ha germans, més. És a dir, el fill únic ho té més complicat, sobretot de petit, per anar en contra els pares. És a dir,
en contra vols dir per fer estratègies?
Sí,
per
exacte. Perquè són
dos amb un, vaja.
Clar, són dos amb un i estan molt a prop els pares. No? I aleshores ja, no vol dir que no passi mai, sí, però hi ha poc marge per això. En canvi, amb els germans, primer perquè fan pinya.
No? Em volia preguntar per
sí,
això.
Sí,
fan
sí,
pinya,
sí.
Els germans?
Fan pinya. A més,
poden fer-la o no fer-la?
Poden fer-la cap al seu compte, però diríem, si més no, faran pinya en què cada tant hi ha algú que es rebota amb els pares, o que no vol fer el que es diu, o que aconsegueix escapolir-se a determinada norma o obligació, no? I en això s'alimenten els uns als altres. Per exemple, molts fills únics s'esveren molt de veure les coses que fan altres. No, fixa't, és que alimenteix a la mare, o fa no sé què, o no, llença el bocata... Però quines coses que amb ell no se l'han passat mai pel cap. Clar, el tenir un altre, el que sí fa coses,
sí,
inclús s'alimenten els uns amb els altres, tenen la mirada del germà. El fill únic només té la mirada dels pares.
Ens hem posat, no sé si en un ideal o no, els germans fan pinya, poden no fer pinya? Els gelos entre germans poden existir?
Bueno, hi són.
Hi són?
Però, sí.
És a dir, són sempre?
Sí, és impensable que no hi hagi gelos.
És impensable,
sí,
que no hi hagi gelos.
Sí, sí, sí. O sigui, es veuran més o
jo
menys.
Jo sóc fill únic. Arriba el germà i jo puc sentir...
Segur.
Sí, segur.
A veure, els fills únics tenen gelos de la relació entre els pares. És a dir, els fills únics és això, que seuen al mig. El pare, i ell vol, o ella, no? Vol tenir el pare per una banda, la mare per l'altra, però no els vol junt, perquè té gelos del vincle entre el pare
entre
i la mare. que també els altres, els de família de, amb germans, també, eh? També tenen gelos de la relació entre els pares. Bueno, els gelos són consubstancials a les relacions amoroses, a l'estimació.
D'acord. Mm. Si jo tinc gelos del meu germà, faré el possible per atraure l'atenció dels meus pares respecte al meu germà?
Sí, això...
No sé si dir per portar-me bé o per portar-me més bé que el meu germà.
Bueno, depèn. Si el teu germà es porta molt bé, no farà la guerra per aquella banda perquè ho tens malament.
D'acord. Portar-se bé és una, no sé si dir, una forma de competir entre germans respecte als pares.
Sí.
Sí, jo sí, em porto sí. més bé, no només jo em porto més bé que tu, sinó que jo t'acuso a tu de quan et portes malament.
També la denúncia.
També,
sí,
la denúncia.
Sí, i tant. I això enfada molt, per exemple, els fills, quan diu jo que em porto més bé i que faig el que em dius, a mi no a em mi... dona no sé què. I a l'altre, el que es porta fatal i et contesta malament, sí li dones. És a dir, sí, som primmirats en aquestes coses, sí. I diríem que també els infants es queixen, igual que els adults. Es queixen, no? sempre es vol més, sempre... I, bueno, i fins aquí res estrany. El que passa és que no sempre són conscients dels gelos, no sempre se n'adonen. Quan se n'adonen i empalen, bueno, pues surten, no? I aquí estan els pares per intervenir, per dir el que hagin de dir.
Ho dic per allò de l'equació clàssica. Si és difícil marcar límits amb un fill, és més difícil marcar-los en dos?
És diferent, no és que sigui més difícil, o sigui, introdueix, és més complexa, més elements, més factors que s'han de tenir en compte. Per exemple, això, que el mateix pare que li està dient que no a un, li està dient que sí a l'altre.
Encara que sigui implícitament, és clar.
No, o declaradament.
O declaradament.
Sí, tu sí vas al parc, tu no. Tu et quedes aquí. I això, que podria semblar arbitrari, sí, no ho és. Té un fonament, que sigui, o sigui, l'edat del fill, la circumstància, el que sigui, i la posició del pare davant d'això.
Perquè es poden renyar, és clar, de dos en dos?
També. Sí, hi ha càstigs col·lectius.
Això. Càstigs col·lectius.
Sí. Per exemple, això s'aplica bastant a les baralles. Quan es barallen, doncs ja està. No? Perquè els pares comencen, és que ve un i l'altre, i et diuen, i tu mai acabes de saber, diu, doncs ja està. En la baralla no guanya ningú. Tots dos castigats o tots dos perden. I és una manera justament de liquidar aquestes qüestions.
Si un barallo amb el germà, no em barallaré amb els pares?
Són baralles diferents. De vegades és justament una manera de barallar-se amb els pares o barallar-se amb el germà.
Per això.
És una manera de provocar els pares, de fastidiar, no? De fer-se notar.
D'acord. O sigui, d'obligar els pares a marcar uns límits també aquí.
Sí, a marcar límits. I si més no, a fer soroll i a fer nosa. A fastidiar. Diu, tu no em dones... Mira, ara el faré plorar, o ara el faré no sé què, o ara ens discutirem. Sigui més o menys conscient. El que deia abans aquesta, de que toca, que quan són germans toca dir sí, potser a un i a l'altre
sí,
no. Clar, des de la perspectiva del fill, poden arribar a dir, ets injust, perquè ell sí i jo no, que és una frase típica.
Que tots hem escoltat.
Sí, i aleshores, però aquí el que passa és que no es tracta de donar un munt d'explicacions.
No?
No, és que...
Perquè no serveix per...
Perquè el teu germà és més gran i tu ets més petit. Aquesta seria l'explicació, però no li servirà per res.
No li servirà per res.
Sí, però és petit, però no sé què. Amb la qual cosa, l'explicació se la sap el pare i ha de ser prou consistent com per suportar les queixes del fill i mantenir la seva posició, que per algo diu el que diu. Però no per explicar-lo quedarà més clar o el nano s'ho prendrà més bé. Hi ha un nivell d'explicació necessari, però no són les explicacions les que actuen. És justament, no? la convicció i la fermesa amb la que els pares intervenen.
L'autoritat?
També, sí. És això, clar sí. Que és una autoritat. L'autoritat que és un exercici de la responsabilitat. És a dir, no li pots explicar què passa. Si un comença Dius, no, és que mira, si vas al parc, tu, que ets tan petit, podries caure del tobogan, podria, et podria agafar un gos, et podrien segrestar. Clar, si comença a dir tot això, aquest nen ja ni voldrà anar al parc algun dia d'aquests, perquè dirà, no són coses per explicar-li a un nen. Sí les pot pensar un pare, però no són per transmetre-les. No? I jo crec que en aquest sentit, donat que no, en els últims temps els vincles amb els, entre pares i fills són més estrets, són més propers, cosa que té moltes avantatges i molts guanys, doncs també té una mica, es paga els preus de que de vegades hi ha poques discriminacions o poca diferència entre però el que es pot dir i el que no.
Li pot valer un nen dir, és que tu ets el petit i ta germana.
No, tant, no li valdrà.
No li val, no?
No.
Dirà que, perquè si no acabarà pensant un dia, jo sempre, quina desgràcia ser el petit, no? Perquè, perquè sempre estem igual.
Bueno, però aquí està també la funció dels pares, és a dir, a ment de que s'és petit quan s'és petit, una cosa és ser petit i una altra és ser el menor sempre serà, no? I de vegades la gent diu, no, és que, a veure, de petita, clar,
dic, perquè,
la petita
esclar, té 50 anys. Hi ha una condició que no canviarà, si ets un germà petit, ets un germà petit.
A veure, sí, el que passa és que el problema del petit és que és una paraula desafortunada.
Vaja.
Clar, si tu trobes, no sé, dos senyors, un de 60 anys i un de 50, i diu, jo sóc el petit...
Com aquelles àvies que encara diuen nena,
exacte.
I la filla en té 50 o 60. D'acord, eh? O nen, o el que sigui, és igual. Encara que sigui amb carinyo.
Exacte. Sí, bueno, això ja són coses que queden, no?
Que queden...
Però el del petit, no, és petit quan és petit. És a dir, si un té dos i l'altre té cinc, pues, no.
Sí, sí, però arribarà un moment que el petit, encara que sigui germà petit,
tindrà
serà gran.
Cinc, clar, serà prou gran, serà més gran, serà... és a dir, que aquesta introducció de les diferències no ha de fer por i és sana. És sana, li dona a cadascú el seu lloc, inclús al pare o a la mare que la instaura.
D'acord.
O sigui, que la fa operar.
És sana, suposo, sempre que no es perpetuï amb el temps. Ets el petit... fins que deixes de ser un petit perquè ja has assumit, saps assumir les responsabilitats i per tant has madurat com va madurant el teu dia germà gran i per tant ja deixes de ser el petit o l'excusa del petit, arriba un moment en què ja no serveix.
Per segons quines coses?
Per segons quines coses
està, ja. Està clar. És que justament no és una excusa, és un motiu, és una raó, és una... Més enllà de que sigui poc o molt explicable, és un fonament, està fonamentat. I aquí els pares, jo crec que avui en dia costa una mica de sostenir aquesta fonamentació. S'espera que el fill ho entengui i a partir de que ho entengui pugui dir, encara que pugui semblar, gràcies pare per no deixar-me anar al parc. Però clar, això és una mica complicat que passi. És una mica complicat o és a costa d'un rentat de cervell no, brutal, que el nano deixi de desitjar el que desitja. I ara sembla això, que no complaure un nano, no complaure un infant, no donar-li això que desitja, és quasi un acte de crueltat. És de mala persona. Que el nen ha de viure feliç i satisfet en tots els seus desitjos. Cosa que té cames curtes i no va molt lluny i complica molt les coses. Un nano, o sigui, mantenir el desig obert, és a dir, insatisfet, és una forma de mantenir el desig. No deixarà de desitjar anar al parc.
Però el desig s'ha de complir algun dia, no?
Exactament. Quan arribin les condicions per fer-ho.
D'acord. Un dia els pares em diran que no, però que... arribarà el dia en què els pares em diran que sí.
Efectivament.
O els pares m'hauran de dir que sí algun dia.
Sí, totalment. Totalment. És a dir, fixa't, incentiva. És ara no, després sí. A ment que hi ha moltes coses entremig. És a dir, bueno, tu sol al parc, no. Tu ja saps que vas amb la iaia o vas amb el papa, però jo vull anar sol, igual que els germans. Ja, però no pot ser. Tu vols, però no pot ser. I ja està. Bueno, es queixen, es planyen, bueno.
Ens ho has posat molt bé. Fins a quin punt el germà gran ha d'assumir determinades responsabilitats?
Bueno.
Allò de, bé, el part tu sol no, però mira, si vas amb el germà, si vas amb ta germà, doncs vinga. I si això és una bona solució o si al final el germà gran pot acabar pensant volent o sense voler, que acaba sent la mainadera del seu germà petit, i el germà petit acaba pensant que els amics del germà gran també són els seus amics,
sí.
I es pot aquí establir alguna cosa que després tampoc no és el que ha de ser.
Bé, és el que parlàvem l'altre dia de l'ambigüetat, no? Coses ambigües pels infants no els ajuden.
El germà gran, i estem parlant en general, té uns amics, té una colla, el germà petit ha de tenir uns amics i una colla.
Sí, i que quan el germà gran està jugant i està fent d'allò, no pot estar amb un ull a sobre del germà petit. Una altra cosa és que s'acompanyen en el camí.
Sí, o que vagin a buscar el pa. O que
clar, en un moment puntual. Que aquestes, bueno, aquestes solucions que són moltes vegades per la comoditat dels pares.
Per això t'ho pregunto, aquella frase de acompanya't a germà, no sé.
Bueno, a veure, hi ha coses que fan germanor. I fan de germà.
Hi ha coses que fan d'obligació.
Hi ha coses, clar, que fan d'estorb, no? És a dir, encara que el gran s'avingui a fer coses, però si això li implica limitacions en la seva vida social o en la seva pròpia possibilitat de divertir-se o de desplegar les seves capacitats, home, també genera molta ràbia amb el germà. Però clar, amb qui se l'agafarà? Amb el germà, ja està, ja tinc que venir amb tu, ets un pesat, i com el tractarà? Pues no massa bé, amb la qual cosa no té massa sentit. És a dir, cadascú ha de tenir una mica el seu món i les seves coses, la qual no treu que en algunes coses s'hagin d'ajudar o s'hagin d'acompanyar, però que s'ha de mirar una mica amb cura, per exemple, no sé, no? De vegades nanos que comencen a anar sols a col·le, que estan tan contents d'anar sols, i diuen, bueno, ara que vas sol, porta't al teu germà. I dius, ostres, ara que aconsegueix anar sol, ja li engalten a l'altre, no? Bueno, són coses que s'han de mirar amb cura. Així com hi ha germans que li poden dir, sí, encantat de la vida, perquè senten, no sé, es senten més responsables, més grans, i entenc que no li fa nosa al germà. Però tot això són coses que s'han de mirar i s'han de tenir en compte, perquè el pragmatisme, o sigui, la cosa pràctica, de vegades també pot ser molesta o pot generar
també ràbia, des del tòpic o des de la imatge clàssica. Pot passar que un germà es porti molt bé i un altre molt malament?
Sí.
Sí. I que aleshores, sense voler, pels pares, acabi tenint aquest més poder de connexió el germà que es porta bé que el germà que es porta malament?
Mira, és difícil de dir, eh?
Sí?
Sí, sí, de vegades,
just de vegades que es pot porta justament
malament, clar, té molta més connexió i té els pares molt més a sobre, l'altre que ja no li cal. I normalment
d'acord, ho
poden arribar a dir, eh? Diu, clar, com jo ja faig les coses que haig de fer, ningú aquí...
Ningú està per mi.
Sí, sí, sí. A veure, és una manera de fer-se el lloc, també, aquesta
de portar-se malament. Diem així, eh?
Sí, 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 sí. És una manera de que li estiguin a sobre, una manera de que estiguin per ell. Mira, menys indiferència a qualsevol cosa.
Qui t'escolti pensarà, mira, surt més a compte portar-se malament. Aquesta vida, bueno, perquè estarà més per tu. És broma,
escolta'm,
és broma.
Però és una manera de destacar, és una manera de sobresortir, de discriminar-se del mogollón. Portar-se malament, a veure, els adolescents és un clàssic, no? El que treu la pitjor nota, el que diu la bestiesa més grossa, aquest guanya punts, clar, el que fa tot bé, es porta bé, pues aquest, per tant...
Em perdó per la frase, eh? I acabem amb això i la setmana que ve hi seguirem. Aquella frase de el mataria però me l'estimo.
Sí, just per part d'un pare.
Sí.
Clar, home, això, aquestes coses només se li diuen a un fill. De vegades en la parella també apareixen aquestes coses. És a dir, allà on hi ha una relació apassionada.
Agafada per aquesta frase que ens deies, eh? La indiferència és el pitjor.
Exacte. Sí, sí, el que més fa mal.
El que més fa mal és allà.
Qualsevol cosa menys. Inclús ser odiat és una manera de ser tingut en compte. O sigui, és que importes.
Bufa.
I sí? Sí?
Es pot odiar un fill?
A veure, clar, sona estrany dit així.
La setmana que ve.
És amor-odi, és amor-odi.
És amor-odi.
Sí, sí.
I ara ve més d'amor que d'odi,
esclar. Efectivament, hi ha molt més d'amor que d'odi.
Sí, sí.
Però també s'odia, eh? També s'odia.
A l'hora de marcar límits ha de servir.
Bueno,
sí?
Bueno, sí.
L'odi, la d'allò, ha de servir una mica.
Val, ja ho parlarem. Però de vegades, justament, l'odi fa que no es puguin marcar límits perquè fa sentir la culpa. I la culpa és per l'odi, no pels límits. Aleshores, i l'odi és una cosa, això, que ve molt lligada a l'estimació, no és pur odi. No és una relació sàdica.
D'acord, d'acord. Eh? No és l'odi de la perversió, és un altre odi, per dir-ho així.
Exactament, és un odi lligat a això, a una estimació molt alta.
D'acord. La visió més positiva de l'odi, n'hi ha.
Efectivament. Que no. O sigui, l'odi desanusat de l'estimació és arrasador, és absolutament destructiu. L'odi lligat a l'estimació, bueno, és diferent.
Ja m'entén quantes coses volten l'estimació, eh? O gelos...
Sí.
L'odi, tot això volta l'estimació?
Sí, forma part directament, està dintre. L'odi també...
L'enveja?
L'enveja.
Es pot envejar un germà?
Sí, la rivalitat, tot això forma part, la possessivitat forma part de l'estimació.
Quin rosari que has deixat, eh?
Sí, no.
De bones coses que envolten l'estimació.
Sí, sí. És que és un sentiment potent. Un sentiment potent.
Es pot tenir una estimació possessiva per un fill.
Sí, bueno, diríem que ja per definició ho és.
Ho és.
No? Mi niño. És el meu fill. No és un fill, és el meu fill.
Això ajuda a marcar o no?
Bueno, de vegades dificulta.
Dificulta?
Sí. Sí, no sé qui era que deia, diu, educa el teu fill com si fos el fill del veí. Saps? Perquè no tindràs tant de problema per dir, nen, no toquis això, nen, no fes... No, que amb el teu sembla que, ai, no, pobre, em sap greu, tal. Saps? Amb el veí no tindries tants miraments.
D'acord. Divendres que ve seguim des del Centre de Reeducació de Vida, al carrer Pau Barbeig, número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.